Infomigdia amb Naomi Esteve.
Info migdia d'avui dilluns 13 de juny del 2022. Arrenquem edició informativa avançant els principals continguts informatius de la jornada en format titulars. L'Ajuntament de Calella, que aplicarà el 53% de l'estalvi acumulat per dur a terme diverses actuacions. Un cop rebut l'aval del ple municipal. La partida més important se l'emporta el manteniment de la via pública, asfaltat de carrers i zones enjardinades, seguida de la renovació de contenidors soterrats i en superfície. S'injecten 100.000 euros complementaris al Club de Natació Calella i es reserven 120.000 euros per a la implantació de la valoració de llocs de treball. De fet, avui també repassarem com es gastarà aquesta partida extraordinària d'1,6 milions d'euros. Tot seguit ho farem a finals d'anys, que es tindrà a punt també el pis pilot del projecte ideat pel govern municipal amb el doble objectiu de dinamitzar el carrer Jovara i ampliar el parc d'habitatge social per a gent gran i joves. Les reformes faran un local cedit per Càritas Calella amb la inversió pressupostada de 50.000 euros. La nova regidora d'habitatge, Lucía Sánchez, del PDeCAT Junts per Calella, ha indicat que ja es posa a disposició d'un avantprojecte dels pisos socials sobre l'Aldi que seran de màxima eficiència energètica, i l'Ajuntament, que ensenyarà com es poden reconvertir, com dèiem, els locals de Jovara en pisos plenament accessibles. I avui també a una entrevista política a la ciutat amb el portaveu dels Comuns i nou alcaldable de Calella en Comú, Sebastián Tejada, qui ha dit que al llarg d'aquests anys hem tingut un govern de liberals que no volien invertir en res. El nou alcaldable s'ha mostrat crític amb la gestió dels recursos que ha fet l'Ajuntament al llarg dels últims anys. Assegura que a Calella li cal una reconversió total en molts àmbits i s'ha postulat com a la persona idònia per liderar aquest canvi. En una entrevista a la ciutat, el portaveu dels Comuns, Sebastián Tejada, també ha repassat alguns temes d'actualitat, com ara l'aplicació del romanent del 2021, la reconversió d'aquests baixos que just els hi comentàvem, o els canvis en el projecte constructiu de l'Aldi. Més qüestions: transfusions de sang a domicili per a pacients a l'Hospital de Calella. El servei de transfusions a domicili es va implementar arran de la Covid per reduir el risc de contagi i s'ha mantingut als centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva pels pacients que no poden desplaçar-se fins a l'hospital. I en l'àmbit de cultura, el calellenc Jordi Pasqual, que és el nou hereu del Maresme, va ser proclamat dissabte a Calella en el marc de l'acte de renovació dels representants del pubillatge comarcal organitzat pel foment de les tradicions catalanes. Pasqual compartirà any de pubillatge amb l'arellenca Gemma Jiménez, qui ha agafat la banda de pubilla del Maresme 2022. I acabarem, com sempre, amb el temps. Setmana molt estable, amb domini del sol, alguns núvols i temperatures que, a mesura que avancin els dies, seguiran pujant. El Procicat, de fet, ja ha activat l'alerta per onada de calor. Demà les temperatures podrien superar els 30 graus. Som-hi, doncs. El ple municipal ha donat llum verda a l'aplicació d'1,16 milions d'euros d'estalvi acumulat en aquest exercici pressupostari. Representa poc més de la meitat del romanent de tresoreria per a despesa general que ha resultat de la liquidació dels comptes del 2021 aprovats en la sessió extraordinària de finals del mes de maig. Dijous passat es va presentar la relació d'actuacions proposades pel govern del PDeCAT, Junts per Calella i el PSC, que s'executaran gràcies al vot favorable del regidor de Ciutadans a l'oposició. El manteniment de la via pública és la partida més suplementada, seguida de la inversió de mobiliari urbà, la reserva per la implementació de l'estudi de la valoració de llocs de treball de la plantilla municipal i una subvenció d'emergència pel Club de Natació Calella. El projecte d'inversions d'aquest 2022 i algunes partides per a despesa general s'han complementat amb 1,16 milions d'euros provinents de l'estalvi acumulat de l'Ajuntament. La proposta del nou govern de Barbuc rebia el suport de Ciutadans a l'oposició per executar diverses actuacions que es van detallar en l'última sessió del ple municipal. Es faran actuacions de manteniment en l'espai públic, d'equipaments públics, com per exemple la compra de material per la sala Mozart, també en política social, com les atencions assistencials, la reconversió d'un local del carrer Jovara, l'adaptació dels despatxos del nou servei d'atenció a les dones víctimes de violència masclista o la millora del pati de l'escola Bressol del Carrilet. En cultura també es projecta l'encarregament encàrrec dels treballs previs del projecte de l'espai museístic del jaciment del Roser o la consolidació del NEC. També en personal municipal es pretén habilitar una partida de 120.000 euros per la implementació de la VLT. Això ha de ser aquest any. I en subvencions també es proposa destinar una junta extraordinària de 100.000 euros al Club Natació Calella perquè afronti les despeses energètiques. En inversió també es preveu incrementar la partida del pressupost participatius per complementar el projecte de jocs infantils que han d'anar a la gàbia, incrementar la partida del projecte de càmeres de videovigilància o la instal·lació del sistema de videoactes a la sala de plens de Calella. Totes aquestes actuacions, com dèiem, sumen 1,16 milions d'euros i la previsió del govern municipal és que s'executin durant aquest any. La proposta va rebre el suport del regidor de Ciutadans, Guillermo Gomis, que va mostrar la seva conformitat amb alguns projectes, com l'ampliació del sistema de càmeres de videovigilància al carrer.
Destinar los 90.000 euros, que era una cosa que estuvimos hablando de los presupuestos, que era para el tema de las cámaras de vigilancia para nuestra ciudad, que era uno de los temas que nos preocupaba por el tema de que todos íbamos avanzando, los municipios de alrededores que se estaban adelantando a nosotros. Echamos en falta también que se haya dejado una partida para el iluminado. Ya sé que en los presupuestos ya se dejó una constante de que se intentaba mejorar.
La CUP assenyala tres línies vermelles que l'allunyen de la proposta del govern. Les càmeres de videovigilància, que l'Ajuntament assumeix la despesa per renovar el parc de contenidors de recollida de la brossa, quan, segons entenen els copaires, hauria de fer-ho l'empresa concessionària. I el projecte museístic del Roser, tot i les darreres modificacions anunciades per l'alcalde, Núria Freixas va lamentar l'obstinació de l'executiu per defensar l'edificació damunt les ruïnes i que en aquest punt va llançar una proposta per tal de minimitzar l'afectació.
Realment volem passar el jaciment al centre, posar-lo i dignificar-lo al màxim, renunciar al dret a vol. Considerem que renunciant a aquest dret a vol, i estem evidentment renunciant a un dret que tingui la població de Calella, la construcció d'aquest museu podria ser més digna perquè no s'hauria de destruir tant com s'està fent ara. Creiem que des d'habitatge, ja s'havia fet diferents estudis, hi ha habitatges suficients com per no fer aquests pisos socials que es volen fer, ni endeutar-se com s'endeutarà l'Ajuntament per fer aquests pisos.
La proposta no va ser recollida durant la sessió plenària, però l'executiu sí que va respondre a la CUP i als altres grups que van assenyalar l'oportunisme de la modificació pressupostària a tan sols un any de les eleccions municipals. El portaveu del govern, Josep Torres, va replicar dient que el govern prendrà decisions fins l'últim dia.
Què vol dir l'últim any de mandat? Que estem preparant les eleccions? Això és la idea típica i tòpica de l'oposició respecte a un govern que té un romanent d'1.161.000 euros i que l'ha de gastar en benefici de la ciutat i que, per tant, decideix. Nosaltres som un govern que decideix i decidirem fins a l'últim dia en benefici de la ciutat, però no perquè estiguem en l'últim any, perquè disposem d'un romanent interessantíssim que l'aplicarem de la millor de les maneres. I perquè he dit abans, pràcticament un 75-80% ja estaríem gairebé d'acord.
Calella en Comú posa de relleu que la relació d'inversions i despeses de la modificació pressupostària no responen als compromisos del nou govern de Marc Buch, especialment aquells que tenen a veure amb la sostenibilitat i la lluita contra l'emergència climàtica. Sebastián Tejada va posar d'exemple el projecte de recuperació de la bassa de la Pedrera del Parc del Mau, que es va aprovar via moció impulsada per l'oposició en bloc.
Tampoc tindrem visible aquest gir mediambiental anunciat. També esperaven que, a la vista del volum del romanent, tindrien ja concretada la partida per la naturalització de la bassa del Parc del Mau. És evident que hi ha fons suficients per implementar la proposta sobrevinguda del parc infantil i de la bassa del Parc del Mau. Segurament ens diran que estan a l'espera d'estudis, però era una oportunitat magnífica per crear una partida, al voltant de 60.000 euros considerem que tocaria, per complir amb els compromisos amb els amics del Parc del Mau i amb la ciutadania de Calella.
I decepció a les files d'Esquerra per no haver pogut participar i aportar propostes a la modificació pressupostària. El cap de l'oposició, Xavier Pons Domènec, va lamentar que el govern de Marc Buch triï l'acord amb Ciutadans i recuperi tics del passat, limitant la informació que dona els grups municipals en temes d'especial transcendència, segons va criticar. En aquest sentit, Pons Domènec va recordar que es portava a aprovació un canvi equiparable al conjunt del programa d'inversions de tot l'any.
partides que se'ns han fet arribar aquí in so facto, en pocs dies d'antelació, sense informar que es portaria ple el romanent, i ha pactat, doncs, com sempre, amb Ciutadans, que ens dol molt que s'utilitzi, doncs, el vot favorable de Ciutadans i no comptin amb nosaltres. Hauria estat un bon canvi, un gest, doncs, d'intentar interlocutar una vegada amb Esquerra per fer aquests ponts que durant aquests 3 anys, doncs, no han estat possibles.
L'alcalde va respondre al cap de l'oposició demanant-li que sigui ell qui prengui la iniciativa, perquè el govern ha demostrat que treballa i té voluntat d'arribar a grans acords.
Ja saben que no som inflexibles. Quantes vegades hem presentat propostes que abans d'arribar al ple, doncs, s'han modificat. A partir d'aquí, doncs, jo els demanaria que vostès també facin un exercici de proactivitat i que quan rebin propostes, doncs, també poden ser vostès que agafin la iniciativa i dir, escolti'm, doncs miri, senyor alcalde o govern, del romanent tenim aquesta proposta que la podrien estudiar.
La modificació del pressupost municipal per suplementar inversió i despesa amb 1,16 milions d'euros en els termes proposats pel govern PDeCAT, Junts per Calella i el PSC va rebre el suport de Ciutadans a l'oposició. Esquerra i la CUP hi van votar en contra i Calella en Comú es va abstenir. Nou pas en el projecte per canviar les persianes abaixades dels locals buits a jugar en la porta d'entrada d'habitatges plenament accessibles que es puguin destinar a lloguer social pels col·lectius de gent gran i joves. L'Ajuntament invertirà 50.000 euros en la reforma d'un baix cedit per Càritas Calella per tenir un pis pilot que permeti ensenyar el resultat de la reconversió d'usos que es planteja al conjunt dels propietaris del carrer Llarg. La iniciativa es va llançar durant la campanya a les municipals del 2019. El PDeCAT, Junts per Calella, ja portava el programa electoral amb el doble objectiu de dinamitzar un carrer que arrossega anys de decadència i d'ampliar el parc d'habitatge social. Queda pendent una reforma urbanística que encara no s'ha resolt. La nova regidora d'habitatge, Lucía Sánchez, anunciava que l'Ajuntament encarregarà aquests treballs de reforma per tenir el pis pilot del projecte de reconversió dels locals buits de Jubara. Tindrà un accés plenament accessible a través d'una rampa i una porta d'entrada força ampla. Serà un habitatge de 2 habitacions, menjador, cuina oberta, un bany accessible, una zona rentadora i un porxo al darrere. Ella mateix ho anunciava divendres a la ciutat.
Aquest local és cantoner, amb el que no és, no? El concepte de només una obertura frontal, sinó que en tindrem diverses, però bueno, volíem mostrar una mica el que es pot arribar a fer. En aquest estudi es parla de que dels 250 locals que hi ha al carrer Jubara, 190 són potencialment factibles per fer això. Però, repetim, el local té una propietat que és privada i que ha de ser voluntat d'aquell propietari.
Aquesta xifra resulta de l'estudi elaborat per la Diputació de Barcelona per analitzar el potencial dels locals del carrer Jubara per donar resposta a la problemàtica habitacional que hi ha a Calella més agreujada que en d'altres poblacions, segons ha reconegut Sánchez en una entrevista a la ciutat. L'ara regidora, que ha estat càrrec de confiança en el govern en matèria d'habitatge, exposa que el projecte de reconversió dels locals comercials ha de servir alhora per acabar amb la decadència del carrer Llarg, on mai han acabat de quallar les iniciatives que s'han duit a terme per dinamitzar-lo.
Una sortida en aquests locals que fa tants anys que veiem la persiana abaixada. Hi ha gent que ja ha fet magatzem, hi ha gent que té garatge, hi ha comerç, hi ha restaurants, o sigui, al final també es tracta de que hi hagi una cohesió i que hi hagi de tot. Inclús pensem que el fet de que alguns propietaris que ja s'han interessat, no, i ens han preguntat arrel de que han sortit les notícies, a més ens han anat preguntant com estava aquest tema, què es podria fer, perquè estarien interessats per fer-ho. També el fet de que hi hagin habitatges pot fer, en planta baixa, pot fer que al final el forn de pa, la fruiteria pugui obrir, no? Perquè al final és un tema de proximitat, no?
La proposta llançada en la campanya de les municipals el 2019 era un dels projectes del programa electoral del PDeCAT Junts per Calella, soci majoritari del govern municipal. Incloia també l'establiment d'una línia de subvencions pels propietaris per dur a terme els projectes de reforma dels locals comercials. Amb tot, caldria fer una modificació del pla de manejament urbanístic calellenc per donar-hi cobertura legal, que a hores d'ara encara no s'ha resolt. Lucía Sánchez també ha avançat que es disposa d'un avantprojecte dels pisos socials que es podran construir sobre l'Aldi, fent ús del dret a vol a la construcció comercial. Els 2.800 metres quadrats de superfície donaran per 34 habitatges pensats perquè tinguin la màxima eficiència energètica.
34 habitatges, d'una i de dues habitacions, també una mica per el que parlàvem abans de la tipologia d'habitatge i de les famílies, no? De l'evolució de les famílies en aquests anys i de les necessitats, pisos eficients energèticament, intentarem lletra A, intentarem consum zero d'energia, amb el que seria, crec que el primer edifici, no em vull equivocar, però seria el primer edifici d'aquesta tipologia a Calella, amb construcció modular, sostenible, plaques fotovoltaiques, terrasses comunitàries per tots els veïns, no? També degut a les necessitats que hem vist durant el Covid, no? De tenir aquests espais comuns on trobar-s'hi i de més, i principalment destinat també a gent jove i gent gran, no?
Segons l'avantprojecte que hi ha damunt la taula, Sánchez ha explicat que els pisos socials a l'Aldi estan pensats perquè fins i tot s'hi puguin crear horts urbans a la zona de terrat superior. Calella en Comú basa el seu projecte polític en la reconversió profunda de la ciutat i en això han començat a treballar amb la mirada posada a les municipals del 2023. Amb Sebastián Tejada al capdavant, els comuns aposten per donar un gir de 360 graus a la ciutat que ajudi a millorar el teixit productiu de Calella, el sector turístic i a les persones més vulnerables. En una entrevista avui al programa La Ciutat, el nou alcaldable dels comuns ha promès capgirar l'Ajuntament si arriba a l'alcaldia i ha lamentat la gestió, al seu entendre, erràtica dels darrers 11 anys. Tejada ha reflexionat sobre les capacitats de generar nous ingressos en un context de dificultats per les famílies i les empreses, la qual cosa obliga a fer una millor administració dels recursos existents per fer-ho possible i, si arriba a l'alcaldia, aposta per crear una agència de turisme que dinamitzi la ciutat amb experiències úniques i una de promoció econòmica que treballi per captar nous recursos i talent.
La ciutat està en una situació que no necessita una evolució tranquil·la, la ciutat necessita una reconversió. Això és clarament evident. Necessitem aconseguir recursos, necessitem aconseguir captar talent, necessitem donar ordre als projectes creatius de qualsevol tipus per millorar les coses i per això necessitem una estructura diferent. Necessitem reorganitzar l'Ajuntament, necessitem crear una agència de promoció econòmica, una agència de millora turística, del producte turístic, i això es pot fer, en principi, amb la gent que amb els treballadors municipals. Això seria el gruix, tenim ja GESBIA conformada per poder fer aquesta feina i s'hauran de fer alguns retocs, però en definitiva necessitem una empresa municipal capaç de captar recursos, idees, donar-los forma i que aquests recursos i aquestes idees tinguin capacitat transformadora per a la ciutat.
A tall d'exemple, Tejada ha exposat que aquesta oficina de promoció econòmica podria ser la responsable de tramitar les sol·licituds de l'ingrés mínim vital o de preparar projectes com els fons Next Generations, unes idees que conformaran part del programa electoral de Calella en Comú pels comicis del 2023, on Tejada ha avançat avui que es presentarà acompanyat per una llista amb persones molt joves i on no hi haurà la presència de Josep Maria Jué, fins ara alcaldable dels comuns.
Per a nosaltres, Josep Maria és un líder inspirador, és una persona que millora les nostres propostes, que ens situa molt bé en un àmbit suprapolític, diria fins i tot, i bueno, nosaltres el que desitgem és que estigui al nostre costat, que continuï amb el seu compromís en la comunitat, i jo personalment, si sóc alcalde, òbviament jo conto amb Josep Maria per altres accions polítiques.
En l'entrevista al programa La Ciutat, Tejada també s'ha referit a qüestions d'actualitat local i en aquest punt s'ha mostrat crític amb l'aplicació del romanent de tresoreria del 2021 que farà el govern municipal. Tejada, de fet, ho entreveu com una estratègia preelectoral.
Un romanent de 2.200.000 euros arriba de diferents maneres. Bàsicament no gastant en un any anterior i reservar-lo per gastar-lo quan llueix més. Això sembla que s'ha fet. Ara tenim podem veure les inversions en via pública, se'n van a mig milió d'euros, etcètera. És a dir, sí, l'aplicació del romanent té aquest component, però no ens podem enganyar, té un component publicitari preelectoral evident.
Els comuns tampoc no veuen factible el nou anunci que ha fet el govern municipal amb la reconversió dels baixos del carrer Jovara en habitatges per la dinamització de la zona. I és que Calella en Comú continua en la seva aposta per la rehabilitació i reconversió de les pensions de Jovara. Assegura que aquest és un projecte econòmicament més viable, que actuaria com a pol d'atracció per la dinamització dels locals comercials.
Tenim 11 edificis d'antigues pensions que són gairebé pisos, i que hem de reformar, hem d'aconseguir que es reformin per millorar les condicions de la trama urbana i perquè sigui una oferta efectiva. Tenim molts pisos que estan buits i que estan en una situació de gran necessitat de rehabilitació. Això és un objectiu interessant. Els baixos comercials poden tenir una altra utilitat. I de fet, al carrer Jovara i a molts altres carrers de la ciutat poden ser el centre de petites activitats creatives, comercials, tecnològiques, cultural, etc, etc. I a baix cost.
Té cada pujat d'exemple l'estratègia que han fet municipis com Calonge creant un clúster de llibreries. Assegura que aquesta o d'altres iniciatives es podrien traslladar a Calella per motivar a la instal·lació d'aquests clústers a la ciutat. Aprofitant l'entrevista política i a les portes de les eleccions municipals, Tejada també ha volgut fer un repàs a grans projectes de ciutat que encara no s'han executat i que, diu, hipotecaran els pròxims governs. En aquest punt s'ha referit a l'Aldi. Assegura que el supermercat serà una realitat sí o sí i que l'única opció d'aturar la seva implementació a la ciutat és que l'empresa propietària es faci enrere. També ha exposat que el seu grup ha estat l'únic que ha al·legat fins al darrer moment per impedir la construcció del nou establiment comercial. Des de l'octubre del 2021, el Servei d'Hospitalització a Domicili de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ofereix la possibilitat de realitzar transfusions de sang sense haver de desplaçar-se al centre hospitalari, una iniciativa que es va implementar arran de la Covid per reduir el risc de contagi i que ara s'ha incorporat de forma definitiva al protocol de transfusions. Les societats mèdiques accepten la transfusió a domicili sempre i quan hi hagi la presència de l'equip durant la primera mitja hora del procediment. És imprescindible també que els pacients estiguin en tot moment acompanyats i que visquin prop d'un centre mèdic per garantir una ràpida intervenció en cas que hi hagi alguna complicació. El Banc de Sang ha supervisat el protocol i ha format el personal que realitza el servei de transfusions a domicili. A Catalunya, cada dia fan falta 1.000 donacions de sang per poder donar resposta a les necessitats. Per col·laborar-hi, cal demanar cita prèvia al portal donasang.cat. Cal, per donar sang, cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar 50 quilos o més i, en cas de ser dona, no estar embarassada. Més qüestions en format breu i comarcal. Un home va morir dissabte després de ser tirotejat en un bloc de pisos a la urbanització de Sant Daniel, a Tordera, un crim que ara està investigant la policia. Els Mossos han detingut a tres homes de 34, 45 i 48 anys que estarien implicats en aquesta mort violenta. Van muntar un dispositiu especial i els van trobar quan fugien en un vehicle a la B40, a l'alçada de Mataró. L'avís es va donar a les 11 del matí, quan els agents de la policia van arribar al pis i van trobar una persona ferida per arma de foc. El sistema d'emergències mèdiques va intentar reanimar-la, però no va poder fer res per salvar-li la vida. El cas està sota secret de sumari i se sospita que es tractaria d'un crim per tràfic de drogues. I al pròxim curs 2023-2024, concretament a la tardor, hi hauria d'obrir portes la primera residència d'estudiants de Mataró. Tal com ha avançat el portal de sector immobiliari Eje Prime, el grup Bonanova ha adquirit un edifici de prop de 3.000 metres quadrats al Tecnocampus per posar en marxa aquest espai. La residència hauria de disposar d'una setantena d'habitacions i tindrà zones comunes i de restauració, també una piscina coberta. L'edifici adquirit a l'empresa constructora Soriguer es troba ubicat al número 3 del carrer Jaume Vicens. Aquest nou espai haurà de facilitar l'arribada d'estudiants de fora de Mataró i el Maresme al Tecnocampus, a més de contribuir a fer créixer la capital com a ciutat universitària. Proclamat a casa, l'hereu de Calella s'ha col·locat al faixí del Maresme i representarà la comarca durant el proper any. Ho farà al costat de l'aranyenca Gemma Jiménez, que ha estat proclamada la nova pollvilla del Maresme en l'acte de renovació dels representants comarcals que es va celebrar dissabte al Passeig Manuel Puigvert. Jordi Pasqual s'ha mostrat molt orgullós que el títol comarcal hagi tornat a Calella.
Bueno, segueixes assistint, l'únic que hi ha com a representació d'algú més important, perquè ja ets el representant de tota una comarca. Clar, jo anava als jocs representant a Calella, ara no, ara vaig en forma de representació de tot el Maresme. I el que t'he dit, ja passes a fer discursos, els discursos has d'esmentar coses importants, no pots anar allà de qualsevol forma.
Gemma Jiménez i Jordi Pasqual, pubilla i hereu del Maresme 2022, estaran acompanyats durant l'any del seu pubillatge per Candela Vaca i Aina Pons Domènech, primera i segona dama comarcal, i Arnau Gómez i Checho Arnijo com a primer i segon fadrí.
Meti Polit us ofereix el temps.
I abans d'acabar, moment per repassar la previsió meteorològica amb el nostre home del temps, Quim Serra, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Iniciem la setmana, una nova setmana que vindrà marcada sobretot per les altes temperatures, però avui hem començat el dia amb algunes nuvolades, fins i tot amb alguna tronada, alguna petita gotellada, tot plegat conseqüència de la mateixa calor. Una forta calor que arribarà al seu punt màxim aquesta setmana entre dijous i divendres aquí a la comarca, tot i que tant avui com demà i demà passat també. Les temperatures seran doncs, força càlides. D'entrada s'espera que encara aquest matí puguin quedar algunes nuvolades, però han d'anar a menys amb el pas de les hores i aquesta tarda ja serà plenament assolellada a tot el Maresme. Tot això amb vents que bufaran fluixos de component variable. La situació marítima estarà dominada bàsicament per la mar arrissada en petites àrees de marejol i les temperatures, ja ho hem dit, avui baixen una mica les temperatures màximes després que les mínimes s'hagin mantingut sense canvis importants. Demà, però, les temperatures tornen a pujar i en alguns punts de l'interior de la comarca, com de fet ja va passar ahir, es podrà tornar a arribar als 33, puntualment als 34 graus. Vents fluixos novament de component sud-sud-est i situació marítima que continuarà molt tranquil·la. Demà encara poden quedar restes de núvols, sobretot al matí i la tarda, doncs núvols primets i poc importants. No es descarta tampoc que, com avui, puguem tenir alguna gotellada, alguna tronada de calor. Poca cosa més a destacar. Pel que fa a dimecres, s'espera ja un dia completament assolellat, amb temperatures que, de tota manera, poden baixar una miqueta perquè els vents transitoriament seran més allevantats, més humits, per tant, i fresquets de mar cap a terra, i almenys a primera línia de la costa, doncs això podria fer baixar una miqueta el termòmetre, però com dèiem, això durarà poquet perquè entre dijous i divendres les temperatures tocaran sostre aquesta setmana, si més no, amb màximes que poden arribar als 35 o 36 graus fins i tot cap a l'interior de la comarca i superar els 30 també a la mateixa costa.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Una i 28 minuts, gairebé dos minuts, i arribarem a dos quarts de dues. Amb la informació meteorològica nosaltres posem el punt i final a l'informatiu d'avui dilluns 13 de juny. Tornem demà, com sempre, puntuals a la una. Que tinguin molt bona tarda.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.